Bona nit, són les 8 i 4 minuts i això torna a ser la banqueta com cada dilluns amb tots vosaltres per parlar d'esports i d'esport calallenc. També farem una pinzellada a l'esport blaugrana. L'Estefania Burgos avui no està amb nosaltres, la madridista de l'equip de la banqueta no hi és, per tant no tindrem la part blanca del partit d'ahir, no sé si és que s'ha amagat o té por de venir-nos a veure, no ho sé, però sí que tenim amb nosaltres els rookies, l'Isaac, bona nit Isaac.
Bona nit, Badó.
I a l'Arnau, què tal l'Arnau? Espera't que t'enxufin el micro perquè si no no ens sentirem pas, a veure, tornem-hi. No funciona aquest micro, a veure què és el que passa. Un, dos, provant, ara sí.
Bona nit, ara sí, ara sí.
Un, dos, provant.
Un, dos, provant.
Molt bé. Escolteu, sabeu alguna cosa de l'Estefania?
No ens ha dit res.
No ha dit res.
A la cova deu estar.
Deu estar amagadeta, no? Deu estar amagadeta. Vau seguir el partit d'ahir?
Sí.
Estava a la feina.
Estaves a la feina, tu?
Jo estava.
No vas poder seguir-lo?
A mitges, el vaig seguir a mitges, però l'he vist repetit, eh?
L'has vist repetit sencer, sí. Sabent el resultat i tot.
I tant.
Això és tenir moral. Això és agradar-li el futbol. I tu, Arnau?
Bueno, amb un empat ja estic content,
No?
Sí, sí.
Creieu que el Barça acabarà invicte a la Lliga?
Sí,
i tant.
Això espero.
Sí, sí, tant.
Sí, no? I què passa amb el partit ahir?
Bueno, l'àrbit va fer les seves i... tant podria haver guanyat el Madrid com el Barça.
Jo crec que l'àrbitre no va deixar content a ningú. Avui sentia un editorial de l'Edu Polo a RAC1. Ai, que he dit la competència. Ai, ai. I deia, l'àrbitre Hernández, sí, sí. Hi havia un Hernández del Madrid i un Hernández del Barça i això no pot anar mai bé. M'ha fet gràcia aquesta. Molt bé, doncs escolteu-me, el Miquel de Boc el tenim avui, però sí que farem el programa amb els rookies, si us sembla bé. I espero que sí. Comencem?
Sí, sí. I tant.
Sí, sí.
Sí, sí, l'Arnau, sí, sí. L'Arnau diu que sí. I ara allò que diria l'Estefania. Recordeu que el programa es repeteix avui a la 1 de la matinada i demà a les 3 del migdia.
La banqueta amb Badó i Txar.
I començarem donant un cop d'ull al que parlarem en el programa d'avui. Primer de tot demanar disculpes per aquesta veu, que també és culpa d'Hernández Hernández, que ahir a l'estadi em va fer comandar més del compte el partit del Camp Nou. Doncs bé, parlarem de futbol amb l'empat dels de Jordi Cantano, que els situa només a 3 punts de la salvació. Continuarem parlant de bàsquet i ho farem amb Paco García, l'entrenador del Club Bàsquet Calella, on amb la victòria d'ahir encara té alguna possibilitat de salvar el que seria la fase de promoció de descens. I pel que fa a les noies, anaven a la pista del líder i un molt mal tercer període va fer que acabessin perdent. Pel que fa a l'handbol, bones notícies. L'equip B de l'Unió Esportiva Handbol Calella va guanyar el seu partit, que es jugava en la Lliga i varen guanyar. Per tant, són pràcticament, a manca d'una jornada, encara no s'ha de confirmar la propera setmana, són pràcticament campions. I l'Unió Esportiva Handbol Calella, l'equip A, jugava partit de Copa i van guanyar de forma extraordinària el Sant Martí Adrianenc. I avui a l'entrevista que podreu seguir a través del Facebook, una interessant entrevista amb el Jordi Muñoz, un atleta del Tri CBM que ha participat a la Titan Desert, una espectacular prova de ciclisme que travessa el desert, i ell ens explicarà, i a més d'aquí 15 dies participarà a l'Ironman 70.3. Tot això serà durant el programa d'avui amb el Jordi Muñoz, com deien, i una entrevista que podeu seguir ara mateix al 107.9 de la FM i també a través del Facebook Live. I acabarem amb les últimes notícies del vòlei i del patinatge. I començant parlant de futbol, i bon resultat el d'aquest cap de setmana de l'equip calallenc.
Sí, bon resultat de 2-2 en el camp del Sant Vicentí, que es situa a 3 punts de la salvació.
Bueno, 2-2, 0-0.
0-0, empat a 0, no?
Has dit 2-2.
Ah, he dit 2-2.
Bé, tornem-hi. El club de futbol Calella...
empat a 0 al camp del Sant Vicentí i es situa a 3 punts de la salvació.
Ara una mica millor, dic que m'he perdut alguna cosa. El 2-2 va ser en el Camp Nou.
Sí.
Aquí hi ha hagut un flashback. impressionant. Molt bé, el partit d'aquest cap de setmana amb aquest empat del Calella, recordem que l'equip calellenc està jugant-se la permanència, està fent un gran final de temporada i a veure si encara ho acabaran aconseguint. Un partit que junt amb els altres resultats ha ficat el Calella tan sols 3 punts de la salvació. Tot això ho anirem explicant ara, però abans explica'ns aquest empat a 0 com va anar.
Els de Jordi Cantano van aconseguir un empat contra el Sant Vicentí en un partit on l'equip local va sortir amb un 4-4-2 i un plantejament molt defensiu i intentar sortir a la contra, cosa que no va ser possible ja que el nostre porter no va haver de fer cap aturada en tot el partit. El Calella tampoc va gaudir de gaires ocasions de gol. Al final, empat a 0 i quarta jornada consecutiva sense perdre de l'equip calellenc i que els acosta 3 punts de la salvació. L'equip ha tingut un canvi en els últims partits i això es reflecteix en els últims resultats de l'equip, on Jordi Cantano, entrenador del Calella, ens diu el perquè.
El fet d'encadenar 4 partits sense perdre i portar 2 partits amb la porteria 0, doncs l'equip és molt més sòlid defensivament i, bueno, diguéssim que el més important ara és que no encaixa gols i les oportunitats que tinguem, doncs, intentar aprofitar per poder guanyar els punts.
Després d'aquests últims resultats, l'equip està completament convençut de que poden aconseguir la salvació.
La possible salvació és de la primera lliga que van venir, crec que és possible per la qualitat de l'equip. La salvació és possible en el sentit que si nosaltres continuem aquesta dinàmica de treure punts i els que estem perseguint continuen punxant, doncs és molt més factible.
La classificació...
Sí, ara parlem de la classificació. És factible, diu el Jordi Cantano. Anem a repassar la classificació, com està i què ha de passar en aquestes tres darreres jornades. A la part de dalt.
A la part de dalt està en primera posició Young Talent Badalona amb 76 punts, el Singerlin amb segona posició amb 73 punts i el Cirera en tercera posició amb 69.
Anem al que ens interessa, anem a la part baixa de la classificació. El primer equip que salva
és la Salut Pere Gol amb 30 punts.
30 punts, fixem-nos amb aquesta dada, 30 punts. Els tres últims.
Els tres últims és amb 16a posició el Pumà amb 28, el Calella amb 17a posició amb 27 i el Rocafonda d'últim a la classificació amb 26.
Molt bé, anem a veure el futur. Propera setmana.
La primera setmana el Calella s'enfrenta al Camp de l'Arenys.
Anem al Camp de l'Arenys. Per cert, que el club ens ha demanat que fem la crida de que l'afició torni a vestir de blau el camp contrari, com va passar fa 15 dies. Doncs tots cap a Arenys, animar els de Jordi Cantano, que 3 punts, depenent dels resultats que hi hagi aquest cap de setmana, pot ser que es posin ja en zona de permanència. La següent jornada és molt important perquè l'equip calellenc juga...
Sí, l'equip calellenc juga a casa contra el Vilassar de Mar.
Però atenció, que hi ha un enfrontament directe.
Un enfrontament directe entre el Pumà i la Salut Pere Gol, que són els dos equips següents a la classificació del Calella.
Per tant, un dels dos no guanyarà. Si l'equip calellenc guanya els dos partits,
pot aprofitar en sortir de la posició de descens.
Última jornada.
I l'última jornada, Calella acabarà la temporada al camp del Vilassar, del Premià de Dalt.
Doncs aquestes són les tres últimes jornades de l'equip calellenc, que esperem que continuï amb aquesta línia de bons resultats i faci que, jo diria que miraculosament, se salvi, perquè fa qüestió de pràcticament un mes i mig la cosa estava que no estava. Molt bé, doncs, tot això ho anirem veient les properes setmanes. Doncs després de parlar de futbol, parlarem de bàsquet. Què tal, Arnau, de nou?
Molt bé, molt bé.
Escolta'm, aquest cap de setmana, victòria important de l'equip calellenc per intentar sortir de la zona de fase de descens.
Doncs bona victòria per part de l'equip calellenc, que serveix per seguir endavant, tant basquetbolísticament parlant com mentalment. El partit va tenir dues cares ben diferents, una primera part molt igualada, on els dos equips van estar en constants alternances en el marcador durant el primer quart, que va acabar amb un igualadíssim 18-18. El segon quart va ser tres quarts del mateix, amb bona intensitat defensiva dels dos equips, però el Calella tenia ganes de guanyar i va aconseguir emportar-se el parcial per 43-36. En canvi, durant la segona part es va veure el Calella amb una marxa més i forces, més ganes. Però tot i això el maig va seguir igualat i amb el Calella tirant del carro. El tercer quart acabam amb un 63-52. Els últims 10 minuts van ser molt igualats i tot i perdre el parcial, l'equip de Paco García es va aconseguir emportar el partit per 75-66. La nota negativa del partit és la lesió de Didac Hernández, que va tenir la luxació de turmell i ell mateix se'l va tornar a col·locar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara continuem parlant amb l'Arnau, que ens farà 5 cèntims de com està la classificació, però abans saludem a l'entrenador, Paco García. Paco, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què tal, com estàs?
Doncs bé,
eh? Bé? Molt bé. Molt bé, ens alegrem que el Paco, sempre ens alegrem que els amics estiguin bé. Escolta'm, Paco, a partir d'aquest cap de setmana era vital guanyar-lo, com els que resten fins a final de temporada.
Sí, era el partit que s'havia de guanyar per continuar aspirant a mantenir la categoria sense jugar promoció. Per tant, no era decisiu perquè estem allà on estàvem, però era imprescindible la victòria per continuar aspirant. Ara queden dos, han de guanyar els dos, que serà prou complicat, i guanyar-los els dos jo crec que estaríem salvats. Tot i que depenem d'algun resultat, però són resultats que teòricament s'han de donar, i també tenim la sort que en tot el grup d'equips que estan involucrats en el descens tenim el bàsquet average amb tothom. Per tant, en cas de triples empats o quatriples o de cinc equips implicats, sempre sortiríem afavorits nosaltres, guanyant els dos partits que queden.
Ara l'Arnau ens en farà 5 cèntims per fer la fotografia de com està Arnau.
Bueno, en primera posició podem veure el Pineda de Mar, que pujaria directament a primera catalana. Després el Tona i el Sant Narcís, que jugarien una promo d'ascens. I a la part baixa veuríem el Tordera i el Sant Feliu, que ja baixarien directes a tercera. I el de la 11a posició a la 14a, que serien el Granollers, el Ripoll, el Calella i l'Unyà, que jugarien una lligueta per quedar-se a segona.
I el Blanes?
El Blanes en 6a posició, que està així de còmode.
Que l'Arnau juga amb el Blanes, el punyetero, m'ho diu, mira, anem 6es. Paco, ara hem de guanyar aquests dos partits i el que tu deies, esperar que falli algun d'aquests altres equips. Però durant aquestes jornades, una temporada complicada, sempre comentaves que l'equip té davallades mentals o d'actitud o d'activitat, sobretot en defensa. És vital que això no passi en aquests dos últims partits.
És que és fonamental, és que és la clau. Jo m'he queixat, bueno, tu ja em coneixes, hem treballat junts, saps la importància que li donem al treball defensiu, i aquesta temporada per aquí hem fallat estrepitosament. L'equip ha estat bé en atac, hem aconseguit, crec que som dels equips que nota més punts a la categoria, però diria que som el segon pitjor equip defensivament. Per tant, això d'entrada ja no és una bona tarja de presentació. A més, si li afegeixes la mala sort de les lesions o les lesions tan inoportunes que hem tingut en el moment que les hem tingut i en les posicions que hem rebut aquestes lesions, i algun final ajustat que sempre ha sortit creu, doncs també és una mica la radiografia del que ha passat aquest any.
Ara tampoc vull apretar molt amb l'entrevista, sí que parlarem final de temporada de com ha anat tot plegat, una temporada complicada pel Paco i pel primer equip, però vaja, el que hem de fer ara mateix és salvar aquesta situació. Parlaves de lesions, el Didac Hernández se li va sortir el turmell de lloc, se'l va tornar a posar. Com està el Didac?
Bueno, en principi està enguixat i de moment amb el Didac ja no es pot comptar. Jo crec que ni si juguéssim una promoció arribaria, per tant, crec que té un mínim d'un mes, mes i mig. Per tant, és un altre jugador que juga en la mateixa posició que tots els que se'ns estan lesionant i anem acumulant desgràcies en aquest sentit. És el Simón, és el Pedemonte, és el Robert Ureña i és ara el Didac. Són tots els jugadors que ocupen la mateixa posició. Posició 3-4, doncs hem tingut fins a 4 lesions aquí. Seguirem fent invents, pràcticament hem de fer, bueno, jugarem amb dos pivots nats, com en Jordi Puig i en David Amor, o posarem, com la setmana, com aquest dissabte, que ens vam inventar una posició falsa per en Toni Bravo, que vam fer jugar de pivot fals i ens va sortir de conya, perquè va anotar 4 triples, perquè es va trobar en moltes situacions alliberat, perquè clar, el seu home el defensat era un pivot.
No sortia.
Haurem de fer invents d'aquest estil.
I si algun jugador li dius que faci de 3-4, igual te diu que no, diu, te lesiones tu.
Sí, perquè és una posició que la gent ja no vol ni acostar-se, no?
Molt bé. Escolta'm, a banda de tot plegat, aquest estiu el Club Bàsquet Calella planifica un campus de tecnificació per aquest juliol, on el Paco García és l'entrenador i el coordinador de tot plegat. Què podrà... Ostres, quins galls avui. L'Hernández Hernández d'ahir em va fer perdre la veu, Paco. Què em poden esperar a la mainada, o què han de fer per passar-s'ho bé amb el bàsquet?
A veure, el campus que proposa el club és un campus de perfeccionament i tecnificació. Per tant, és una visió que s'allunya molt del que seria un casal. No és un casal d'estiu, són unes sessions molt intenses de 2 hores, on els jugadors que vinguin treballaran d'una forma individualitzada aquells aspectes que considerarem que tenen més mancances i que han de millorar. Per posar un exemple, un jugador infantil que s'inscrigui en aquest campus, com que nosaltres el coneixerem, ja sabrem que té unes mancances, per exemple, en el tir. Doncs en aquest jugador el posarem a treballar en un grup reduït, amb un entrenador que és especialista en aquest fonament. I llavors estarà les setmanes que s'apunti, 1, 2, 3 o 4, treballant només aquest fonament. Per tant, són com unes classes particulars, perquè s'entengui, fent aquesta metàfora, són unes classes particulars amb jugadors i jugadores que necessiten perfeccionar exactament aquell fonament, o aquells fonaments, si es poden combinar. Dribbling i tiro, o contra un només en penetració, perquè és un gran tirador però no penetra. No sé si m'explico. Sí. Són com unes classes molt específiques d'aquell fonament. I aquest campus el fem en 2 franges diferenciades d'horari. Primera franja, que és a les 4:30 fins a les 6:30, aquí tindríem els petits, els nascuts des del 2005 fins al 2010 inclosos, el que és pre-mini, mini i pre-infantil, i llavors tindríem la franja dels més grans, que vindrien els infantils, els cadets i els júniors. I els agruparem en funció una mica de l'edat, també del nivell que tenen i del fonament que s'ha de treballar. Aleshores estem parlant amb entrenadors del club que estan titulats, entrenadors que tenen molta experiència, i inclús algú de fora que ens ve a fer la tecnificació aquesta. I bueno, doncs et diria, per exemple, que ja tenim confirmada la presència de l'entrenador sènior femení, de l'Àlex Moral, de l'entrenador del sènior masculí, de l'Àlex Muñoz, del Nicola,
bon tirador.
El serbi, el que tothom el coneix, el sí, serbi.
Bon tirador.
Que clar, és un ganxo important, perquè és un home que ha estat a la universitat durant el segon any treballant als Estats Units, perquè és un exprofessional que va guanyar-se la vida amb el bàsquet jugant a Alep per Galícia. És un jugador, és una persona que té grans coneixements de bàsquet, que agrada molt la tecnificació, i jo crec que pot ser un ganxo important. Vindrà el Checo, aquest jugador que havia estat amb nosaltres, que ara és el base titular del Mataró d'Eva i que ara té una beca per anar a estudiar als Estats Units, també m'ha confirmat que serà amb nosaltres. Estarà en Salvador Castro Nuño, un veritable especialista en treballar homes interiors. Bueno, estaré jo, estarà el Xavi Sars, que és l'altre coordinador del club, que té molta experiència també en entrenar totes les categories. Bueno, veus que t'estic dient noms de persones titulades, amb molta experiència, o que tenen un ganxo important perquè són gent important, no?, en el món del bàsquet del Maresme.
Si algun nano o noia, noi o noia, es vol apuntar en aquest, atenció, campus de tecnificació, ens ho explica molt bé en Paco, no és un casal d'estiu, és un campus de tecnificació, què ha de fer, Paco?
Tothom ho podrà fer online. D'aquí un parell de dies, a la web del club, ja hi haurà la notícia. Punxant aquesta notícia anirà directament la persona interessada en el full d'inscripció, i allà es podrà inscriure. És a dir, que tothom s'inscriu online.
Molt bé, Paco, escolta, moltíssimes gràcies. Molt de sort en aquest tram
final. Moltes gràcies, Lado.
De Lliga. I escolta'm, quan acabi la temporada acabem de parlar-la tranquil·lament aquí en els estudis, que et volem veure la cara també.
A veure si és veritat. Jo també et voldria veure tu aquí a la pista fent tecnificació, a veure si t'animes.
Hosti!
Podries venir a tecnificar-nos els pivots, perquè no sé si l'audiència sap que ets un dels meus primers jugadors que vaig entrenar, un dels millors pivots que ha passat per aquí.
Vinga, que encara ens fotrem a plorar. Ara deixa'm, que tirem de floreta a floreta, si el Paco es posa a tecnificar, us dic jo que aprendreu. Per tant, tots animar-se a fer aquest campus de tecnificació. Paco, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Badó. Una abraçada.
Una abraçada. Doncs amb
cuida't,
el adéu. Igualment, adéu. Amb el Paco García, l'entrenador del primer equip del Club Bàsquet Calella, que des d'aquí li desitja molt de sort amb els dos partits que li resten. I dels nois ens anem ràpidament a les noies, on aquest cap de setmana van anar a Tordera a la pista dels líders i tenien el partit allà bé i al final l'últim quart va ser un desastre. Explica'ns-ho, Arnau.
Doncs dura derrota del Club Bàsquet Calella contra l'actual líder de la categoria, el Club Bàsquet Tordera. Mala sortida de les calellenques, en què un parcial de 11-0 ja les va fer anar malament des de bon principi, però tot i això es van poder aixecar l'hora i van aconseguir marxar a la mitja part amb un 34-27 en el marcador. Al principi de la segona part, el Calella va sortir amb una defensa zonal i això va aconseguir que es posessin a 4 punts del Tordera. Però els últims 15 minuts del partit van ser desastrosos per part de les calellenques. Un parcial de 30-9...
Un parcial de 30 a 9.
Va fer que el maig es decantés cap a l'equip local, que va acabar amb un 66-39 en el marcador. Sí, i si no hagués sigut per aquest parcial, doncs hauria sigut més igualat.
Sí, sí.
I Àlex Moral, entrenador del Club Bàsquet Calella, ens comenta què espera de les seves jugadores per als pròxims partits.
Una pena, però bueno, al final hem intentat encara aquests dos últims partits que ens resten ja de la temporada. Els deures estan fets, estem salvades matemàticament, però bueno, al final actualment ens trobem amb 15 victòries i 13 derrotes, a veure si podem aconseguir doncs, tenir uns dos últims partits bons, no?, per acabar amb unes sensacions de temporada.
El pròxim partit serà diumenge a 8:15 contra el Fontejau a casa.
Molt bé, gràcies, Arnau. Ara, tot seguit, parlarem d'handbol i aviat, d'aquí res, uns minutets, parlarem amb Jordi Muñoz, el triatleta, atleta del TriBCM que ha participat a la Titan Desert i que pròximament participarà a l'Ironman 70.3. Tot seguit, doncs, parlem d'handbol. Unió Esportiva d'Handbol Calella, el seu equip B, aquest darrer cap de setmana es jugava la Lliga contra el Llavaneres Caldes, abans del partit. Els dos equips estaven empatats a 35 punts a la classificació i un gran encontre dels calellencs va fer que els de Pedro García aconseguissin la victòria per 25-22. D'aquesta manera, a manca de tan sols una jornada per acabar la Lliga, el líder ara mateix és l'Unió Esportiva d'Handbol Calella amb 37 punts. Segon classificat, el Llavaneres Caldes destaca amb 35. D'aquesta manera, l'equip calellenc pot rematar-ho la propera setmana guanyant a la pista del Sant Joan d'Espí, que és tercer per la cua, mentre que el Llavaneres juga a la pista del Papiol, vuitè classificat. Si guanyen, si tenen millor resultat que l'equip, o el mateix, o millor resultat que l'equip del Caldes, de Llavaneres Caldes, els calellencs seran campions, però el que han aconseguit aquest cap de setmana és l'ascens de categoria. Al final del partit, d'un encontre que vàrem retransmetre en directe a través de les càmeres de Ràdio Calella Televisió, parlàvem amb el seu entrenador, amb el Pedro García. Ell ens explicava que aquest partit era un viu reflexe del que ha passat aquesta temporada.
Ha sigut un partit intens, los 60 minutos. Ha sigut un partit de la demostració de la temporada. Uns nanos que estan fent una temporada extraordinària, que ho han donat tot. Molt content.
I aquest ascens a tercera catalana per la junta directiva, per el Paco, per el Pedro García, estava cantada des de l'inici de la mateixa Lliga. Ja el 2017, al mes de setembre, quan començava la Lliga, ells sabien que l'equip acabaria pujant.
Des de que vaig agafar l'equip i des de la junta vam decidir fer un equip B, La idea era pujar-lo. La idea és pujar-lo perquè entenem que la qualitat que tenen aquests nanos no és per estar quarta.
Doncs enhorabona a la gent de l'Unió Esportiva d'Handbol Calella, el seu equip B, que ha pujat de categoria i que la setmana vinent ho pot rematar acabant sent campions de Lliga. I també enhorabona al primer equip de l'Unió Esportiva d'Handbol Calella, que està disputant la Copa Catalana. El primer partit de Copa, recordem, va ser contra el Poblenou. Van empatar a casa, que cap de setmana havien de jugar a la pista del Sant Martí Adrianenc, però finalment el partit es va jugar a Calella, perquè el Sant Martí Adrianenc va ser sancionat amb el tancament de pista per l'encesa d'unes bengales en un partit d'aquesta categoria. sembla Grècia. Sí. Aquí tothom riu, però és veritat, jo he vist les imatges i l'han sancionat amb, crec que amb una multa econòmica i a més, no, crec no, amb una multa econòmica i el tancament del seu pavelló, i aquest partit es va jugar a casa. La victòria dels calellancs per 36 a 30, a manca d'una jornada per acabar la Copa, fa que els de Salva Puig ja estiguin matemàticament classificats per la segona fase d'aquesta Copa Catalana. I el que dèiem, tot seguit, després d'aquest tall publicitari, parlarem amb el Jordi Muñoz.
Nou Peugeot i-Cockpit?
A punt.
Advanced Grid Control?
Comprovat.
16 seients?
Configurats.
Preparats?
Preparats.
Llançament en 3, 2, 1...
Nou SUV Peugeot 5008. Entra en una nova dimensió.
Peugeot Pineda Autotaller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Molt bé, doncs saludem a la gent que s'incorpora mateix al programa La Banqueta a través del Facebook Live. Som els de Ràdio Calella, el 107.9 de l'FM, on des de les 8 del vespre estem fent el programa esportiu de Ràdio Calella Televisió, i que ara mateix, ja que tenim una entrevista en directe dins l'estudi de la ràdio, doncs connectem això amb el Facebook Live, us donem la benvinguda. Escolta'm, veieu això? Això és el que et dona l'organització de la Titan Desert per haver acabat aquesta extraordinària i molt, molt dura cursa. No me l'han donat pas a mi, li han donat al Jordi Muñoz. Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, bona tarda.
Suposo que molt satisfet tenir aquesta pedra entre mans, que pesa moltíssim.
Uf,
per ser.
Sí, pesa. Molt satisfet, molt content d'haver-la acabat.
Molt bé. Escolta'm, abans et preguntava, què has passat més calor? A la Titan Desert o aquí a l'estudi de ràdio que l'he de televisió?
Ostres, allà feia molta calor. Sí? Molta calor. Allà, el pitjor són les condicions a les que estàs allà. Estàs dos malament, hi ha molta calor, bueno, i el menjar, bueno, està bé, però aquí està millor, la veritat.
Molt bé. Jo tenia l'esperança de que ens diguessis que feia més calor aquí, ara ens està escoltant el director de la ràdio i d'aquesta manera posés aire condicionat, però vaja, sempre em pot dir el director de la ràdio que digui, mira, vés-te'n a la Titan Desert que ja fa més calor.
Podries estar pitjor, eh?
Sí. Ostres. Molt bé. Escolta'm, explica'ns aquesta prova, que és una prova molt dura, en què consisteix i a tu, aquí, a tu qui et va dir que anessis a fer aquesta prova?
Bueno, és una prova de bicicleta de muntanya per etapes, en total són uns 600 i pico quilòmetres, cada dia uns 120 quilòmetres, i bé, es tracta de donar un track i bueno, seguir el GPS i no perdre't.
Podríem dir que és el París de cara de les bicicletes, perquè recordem, era la gent que ens està seguint a través de Facebook Live, a travesseu muntanyes, a travesseu...
Rius, dunes, bueno, de tot, tot el que hi hagi.
És el Dakar de les bicicletes?
Sí, sí, i a part molta estona també has d'anar caminant perquè les dunes no es poden ciclar bé i cansa molt. I a més el calor i tot. Mm. És un conjunt de tot, de no descansar bé... I bé, es fa bastant dur, la veritat.
Tu vas anar a viure l'experiència, em deies.
Sí.
Anaves a guanyar, a viure l'experiència i a recollir la pedra aquesta.
Sí, fantàstica. Jo vaig anar a viure l'experiència, a ser conservador i acabar-la, perquè no sabia el que m'anava a trobar, la veritat.
Mm-hmm. I... Et va sorprendre per bé, per malament? Et pensaves que seria més dura, no tan dura?
Bueno, pensava que seria més dura. Mm-hmm. Sí.
Deus anar tan acollonit que dius, mira, però no era per tant.
No, pensava que seria més dura, la veritat, però bueno, clar, és que m'havien parlat tan i tan malament que, hòstia, però bueno. Igualment, no la van acabar 80 persones. Uh-huh. I jo em vaig trobar gent vomitant, tirada pel terra, o sigui, gent malament. Sí, sí.
Explica'ns una mica un dia normal, eh? Tu sí. Dors en tendes de campanya...
Dors amb una jaima, que seria com una tenda de campanya, però... però bueno, està recoberta de... les parets són de pell de camell. Uh-huh. I bueno...
Dorms a terra, vaja.
Sí, bueno, dorms a... hi ha un matalàs, vale, que està tapat... Tu arribes, hi ha un matalàs tapat amb un plàstic i dius, per què és el plàstic? Doncs pues, perquè hi ha una sorra impressionant. I cada vegada que hi ha aire, pues, la sorra és com pols molt fina i es posa per tot arreu. Llavors, si li treus el plàstic, malament, perquè després estàs tot ple de sorra. I bé, doncs allà s'escolta tot, perquè, bueno, escoltes el veí com ronca, com parla, o sigui, dos malament, no pots estar dret, tampoc, o sigui, no pots canviar bé, i bueno, jo crec que també es fa dur per això, perquè doncs són unes condicions que no són les de casa.
El menjar?
I el menjar, bueno, pasta, arròs...
L'organització.
L'organització, sí, sí. I després hi ha també una etapa, que és la etapa marató.
Aquí anava, aquí.
Sí, que tu has de portar tot a sobre. El segon dia és una etapa on tu t'has de portar l'esterilla, el sac de dormir, el coixí, el menjar del dia següent. Llavors fas una tirada de 120 quilòmetres, arribes a un desert, que es diu el desert de Merzuga, i hi ha una carpa allà, i allà es dorm tot al mateix lloc. O sigui, tots dormim allà, i bueno, es fa bastant dur. A la nit fa molt de fred al desert, i bé, i l'endemà t'aixeques i un altre cop, 120 quilòmetres i tira milles cap al final.
Jo m'imagino que ha d'haver un component mental molt important en aquest tipus de prova, no?
Sí, sí, de coco és molt dur, o sigui, fer-la sol és duríssim.
Tu la vas fer sol? Vas fer amb companys?
Sí, la vaig fer amb amics, i al principi em vaig apuntar sol, i després vaig conèixer un grup de gent que ens vam fer amics, i bueno, molt bé, sort d'ells, perquè sol se m'ha fet duríssim una passada.
Els paisatges?
Els paisatges són impressionants, la veritat que...
N'he sentit a parlar de que els paisatges és increïble.
Sí, 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 és una passada. Bueno, la gent, molta gent es pensa que el desert és només sorra, i la veritat que hi ha molta pedra, hi ha uns... Bueno, hi ha, com diguéssim, uns cràters així de 20-30 quilòmetres en què mires i no hi ha res. Vull dir, és que no, és una passada, sí, sí.
Tenies experiència, tu, amb orientació, ja?
Bueno, no gaire, la veritat.
I com ha anat aquest tema?
Bé, sí, m'han sortit força bé.
Vaja, estàs aquí, que ja és algo. Sí, que s'ha vingut dur.
Sí, sí, perquè hi ha una etapa, que és l'etapa 5, que és l'etapa de navegació, l'etapa Garmin, li diuen, que no et donen unes coordenades i les has d'anar fent una darrere l'altra, però no et donen pas un track ni res, o sigui, t'has de muntar tu la teva ruta, saps? I és complicat, hi ha molta gent que es perd, no pots passar per carreteres, està prohibit, i bueno, hi ha una sèrie de normes que penalitza, no pots saltar d'una a l'altra, has d'anar per ordre, bueno, sí, sí.
Anem-nos a posar a una mala situació, et quedes tirat, mires el desert i dius, hosti, aquí no hi ha
res.
No hi ha res. Què s'ha de fer?
Ostres, bueno, al dorsal tens un número de telèfon, d'assistència, però bueno, també portes un localitzador, que només el primer dia ja posen un localitzador aquí a l'ombro, i llavors té dos botons. És un botó d'emergència per si de cas et passa res, doncs tu el prens i et venen a buscar. I també per tenir-te localitzat en tot moment.
Per tant, l'organització...
Sí, sí. Això ho vam posar arrel de que un any un es va perdre, la veritat, i fins a la nit, les tantes de la nit no el van trobar, i llavors l'any següent van dir, bueno, ficarem un localitzador perquè...
Sí, no el trobem, no?
Sí, sí.
Molt bé. I arribes a la tarda vespre, suposo, i sí. Opcions de dutxa, de tot això, ho teniu?
Sí, dutxes i banys, però bueno...
El desert, vaja.
Sí, deixa molt que desitjar, la veritat. Però bueno, almenys tens uns mínims que dius, bueno, pots dutxar fins i tot a l'etapa marató, tot i que tu hagis de portar tu tot, tens banys i tens dutxes i tens menjar, que està bé. I l'únic que, per exemple, vaig trobar a faltar, que als avituallaments només hi havia aigua, si no hi havia fruita.
Això t'ho portaves tu ja sabent-ho?
Clar, jo no sabia això.
A la primera etapa no ho sabies?
Sí, no ho sabia, bueno, ja no tenia res a fer, ja fruita no enduia, o sigui, portava barretes i gels, però es va trobar a faltar només aigua, hòstia.
Et podies posar el bocata de l'esmorzar?
Sí, també, sí, sí, hi havia gent que s'havien portat pernil i es feia els entrepans al matí i llavors ho portaven a la motxilla, sí, sí.
És la prova més dura que has fet?
De moment sí.
I en tens pensada alguna? Ah, després parlarem de la 70.3, però m'imagino que aquesta serà més dura que la 70.3.
Home, la veritat és que per mi no ho sé, perquè a mi la bici m'agrada molt. I bueno, segurament la 70.3, que no l'he pogut entrenar tant, perquè clar, com tenia aquesta prova que era la Titan, estava molt acollonit, la veritat, i sempre feia bici, 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 i entre setmana anava als entreus del Tri-CBM, però clar, el que més feia era bici, o sigui, ara...
Però tu ets un home que ve de la bicicleta, sí. Em comentaves abans, i que aquest any, a partir, des del setembre, t'has decidit a fer triatlons i has vingut aquí al,
sí, perquè,
a l'equip calellenc.
Sí, feia 3 anys que feia bicicleta, sempre bicicleta, i no em volia obsessionar tant, i vaig a provar més coses. Uh-huh. I llavors em van parlar molt bé del Tri-CBM, que la veritat és que estic supercontent, hi ha un bon ambient, és genial. I llavors em vaig apuntar aquí i molt bé, llavors ara nedo i corro també, però sempre faig de tot. M'agrada fer una mica de tot i aquesta prova la volia fer. Ja tenia...
Abans de parlar del 70.3 que serà d'aquí 15 dies a Calella, el Jordi també ens ha portat, escolta, ensenyar-la tu aquesta, la samarreta de Finisher.
El maillot de Finisher, sí, sí.
Finisher 2018, espera't, que...
Ho fico aquí.
Finisher 2018.
Sí, sí.
Què et fa més gràcia, la samarreta o la pedra?
A mi la pedra, la veritat. Samarreta en tinc
moltes, en tenir
però
moltes,
la pedra,
no?
La pedra i el dorsal.
I el dorsal també el tenim aquí, el dorsal, eh? Home.
Sí, sí.
No sempre es té un dorsal de la Titan, i el tenim, el 453, del Jota Muñoz, el Jordi Muñoz, que el tenim avui amb nosaltres, aquest component del Tri-CBM que ha participat en aquesta Titan i que d'aquí un parell de setmanes estarà en aquesta Ironman 70.3 que es disputarà aquí a casa nostra,
a Calella,
i a través de tot el Maresme. Per cert, mentre tu aterraves al Prat el mateix dissabte, el sí. qual estava jo parlant amb ell, el teu club inaugurava unes boxes al costat del
un
club.
Un espai social, un local on allà podíem fer els... la transició és de nadar, córrer i bicicleta, que està superbé.
Mm-hmm. Sí. A més, van fer una barbacoa, el cert, sí, no sé correcte. Si estàs emprenyat de que no t'esperessin a fer-la.
Home, podríem fer-la un altre dia, però bueno.
Els hi perdones, no?
Sí, sí, no passa res.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, com es presenta aquesta 70.3? A més, un cartell impressionant, amb el que parles de Molla i dius, vale, a partir d'aquí s'ha tot
sí,
el món.
Sí, sí, la veritat que ve en Molla i té una expectació molt gran i pinta molt bé, la veritat. Espero que faci molt temps, que no... no faci gaire de vent ni pluja, perquè si no a l'aigua patirem.
És el que anava a dir, què és el que pateixes més, per l'aigua?
Sí, una mica, sí, sí, perquè a part s'ha d'anar amb neoprè, uh-huh. i encara no he tingut temps ni a provar-lo, o sigui, imagina't si...
Tens 15 dies.
Tinc 15 dies, sí.
Tens 15 dies. Quina és la teva expectativa de cara a aquest 70.3 per tu?
Bueno, la meva expectativa és acabar-la el millor possible, de les meves possibilitats i ja està, o sigui, una més i posar-me, bueno, un repte personal i ja està.
Pràcticament en 15 dies hauràs tingut dos reptes personals.
Sí, la gent em deia que si estava boig.
És que ara
no m'ho recomanaven. O sigui, no, que va, em deien que on anava, però jo deia que sí, que ho faré i sí, jo ho faré.
El Jordi té preparada alguna bogeria més?
Bueno, alguna en tinc preparada per més endavant, però bueno.
No ens la diràs?
No, encara no puc dir res.
No pot dir res perquè la família no ho sap?
No ho sap, hi ha gent que no ho sap i llavors no puc dir res encara.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Jordi, ha estat un plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres al programa La Banqueta.
A vosaltres per convidar-me, molt de gust.
Que tinguis molta sort al 70.3, ens veiem a l'arribada al 70.3.
I tant, que sí.
Estaré ben expectant a veure't.
Arribaré, no sé com arribaré, però arribaré, ja t'hi dic.
Molt bé, gràcies Jordi, fins a propera.
Moltes gràcies, d'aviat.
I nosaltres acomiadem a la gent del Facebook Live que ens ha estat seguint el programa, aquesta entrevista amb el Jordi Muñoz, aquest triatleta del Tri-CBM que ha participat en aquesta Titan Desert i d'aquí 15 dies farà això també a l'altra bogeria, la 70.3 de l'Ironman Barcelona. Nosaltres desconnectem el Facebook Live i us emplacem a que ens pugueu seguir el programa a través del 107.9 de l'FM. Continuem doncs amb el programa i... tornem a saludar els nostres rookies que entren ràpidament a l'estudi. Què tal, nois?
Bé, molt bé, molt bé.
Vosaltres que sou dos esportistes, què us sembla això de fer una Titan i després un 70.3?
No, només escoltar-lo i estic cansat.
Ja estàs cansat. Sí. I tu, Arnau?
Bueno, jo ja amb dos partits de bàsquet ja em canso, imagina't amb això ja.
No us hi veieu en cor. Bé, sou molt jovenets vosaltres, encara us queda molta tela per tallar. Escolteu, encara queda una mica de tela per tallar en el programa d'avui perquè ens resta encara parlar de vòlei. Arnau, l'home del vòlei avui.
Sí, avui sí, avui vòlei i bàsquet.
I bàsquet. Parlem primer de tot dels sèniors de l'Escola Pia de vòlei que van aconseguir una nova victòria.
Sí, doncs quarta victòria seguida de les noies de l'Escola Pia. un impressionant final de Lliga de les calellenques que han sumat una nova victòria 3-0 contra el Santpedor. Un altre cop el servei i el joc associatiu han estat la clau per assolir el quart triomf consecutiu.
I pel que fa a jocs escolars, l'Escola Pia també està d'enhorabona.
Sí, doncs el cadet femení de l'Escola Pia es proclama campió de Maresme en un espectacular any. Ha sigut un torneig molt disputat que es va definir per la diferència de sets a favor després de l'empat a punts amb el Freta de Mataró. Durant la temporada s'han jugat 24 jornades i la fase final ha estat molt igualada, però tot i això van acabar amb 7 victòries, un empat i una derrota. El pròxim diumenge jugaran per ser campiones de Barcelona i a partir d'aquí aniran a per Catalunya. L'equip està format per jugadores de diferents escoles de Calella, sobretot de l'Escola Pia, 3 nenes de Pineda i una de Lloret.
Molt bé, volem donar les gràcies a la informació que ens passa cada setmana a la gent de l'Escola Pia, del vòlei, la persona del Roberto Cepeda, que avui ens ha transmet aquesta bona notícia i que evidentment nosaltres l'hem fet extensiva aquí en el programa La Banqueta. Com bones notícies també ens han arribat, res, just a punt d'entrar, calenteta la notícia, tot i que era d'ahir, ens han fet arribar la gent del patinatge, eh?
Sí, l'Eloi Canals i en Gerard Torres han participat al campionat de Barcelona que s'ha celebrat a Manresa. L'Eloi ha quedat tercer en categoria sènior i en Gerard setè a la juvenil. Tots dos s'han classificat pel Campionat de Catalunya.
Doncs enhorabona a tots dos, els seguirem, que ens passin la informació, que ens la passin amb una mica més de temps i així també
la
podem preparar, però en propers programes podrem parlar amb aquests protagonistes. Nosaltres ho deixaríem aquí, ara tocaria l'Estefania, no sé si teniu algun comiat amb algun idioma, algú de vosaltres us atreveix a fer algun comiat amb un idioma que no sigui el català ni l'alemany, que és el que fa normalment l'Estefania?
A part de català, castellà, no sé més.
No,
poquet més.
Poquet més. Doncs ja sabeu, l'Estefania aquí és la nostra internacional, com tampoc ha pogut venir el Miquel. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns amb més banqueta, amb més esport, a les 8 del vespre, al 107.9 de l'FM. Vaig a reposar la veu, gràcies al senyor Hernández, que me la va destrossar ahir. Fins la propera, bona nit.